Avui parlarem del protagonista que viu sovint a la nostra butxaca, el telèfon mòbil. Ho feim amb en Toni Noguera, ell és responsable del canal de YouTube Tech Homie. Hola, en Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, contents de xerrar amb tu. Mira, de fet, volíem plantejar-te que a veure si mos podies suggerir algunes aplicacions interessants pel mòbil. D'això n'has parlat, no? A veure,
sí.
Primer de tot, alguna que mos permeti netejar el mòbil. Ho dic perquè és que a mesura que van passant les setmanes, el meu mòbil nou cada vegada va més lent. Puc fer-hi alguna cosa?
Sí, bé, hi ha bastantes coses que pots fer-hi, sobretot tenir una mica d'autocontrol, no? Perquè hi ha un moment en què comencem a instal·lar aplicacions de tot tipus i comencem a fer servir diferents serveis i al final el telèfon doncs, es ressenteix no per instal·lar les aplicacions en si, sinó perquè aquestes aplicacions acaben funcionant en segon pla i tenen diferents serveis funcionant que potser no calen. Demanes aplicacions. El primer pas seria potser instal·lar una aplicació com CCleaner o CM Cleaner, també, que és una aplicació d'una empresa xinesa que és molt famosa. Qualsevol de les dues t'ajudarien una mica a pagar aquests serveis que estiguin en segon pla o desinstal·lar aplicacions que no faig servir o esborrar arxius que no necessites i que el mòbil també fa que vagi una mica més lent. Ara bé, el millor és fer-ho tot de forma manual. No sé si ho coneixeu, el procés o...
El que passa és que, clar, de forma manual, això representa la persona en qüestió ha d'estar, doncs, més o menys de forma regular i periòdica, doncs, un dia a la setmana o així, doncs pendent de fer-ho i després fer-ho bé, no? Com s'hauria de fer i cada quant?
Home, potser cada quinzena de dies. Depèn de l'ús que facis al mòbil. Si et descarregues moltes aplicacions cada mes, doncs potser sí, cada setmana. Però si ets dels que t'instal·les una aplicació dues al mes, doncs no cal ser tan periòdic. Però bé, la qüestió és anar una mica a configuració del nostre mòbil, que és aquell espai que és una mica obscur per molta gent,
sí.
I començar a investigar una mica què és el que et diu. Per exemple, això que et deia, aplicacions que funcionen en segon pla. Les aplicacions, quan s'instal·len, per defecte, ja demanen al telèfon mòbil de tant en tant anar-se connectant a la xarxa, de tant en tant accedir a la memòria, i tot això són processos que fan que el mòbil vagi més lent. Doncs podem anar aplicació per aplicació i decidir quina aplicació volem que funcioni en segon pla. Per exemple, WhatsApp ens interessa que funcioni en segon pla perquè encara que no estigui obert i ens estigui en pantalla, volem rebre les notificacions de missatges, etc. Però, per exemple, una aplicació com un gestor de correu electrònic, aquest, fins que tu no vas a mirar el teu correu, potser no vols anar rebent les notificacions, ni vols que s'actualitzi, ni et cal, o YouTube, per exemple. I podem anar desactivant tots aquests processos, totes aquestes aplicacions en segon pla, que no calen. I després borrar també arxius temporals que creen, caché... Tot això és anar mirant aplicació per aplicació i investigar una mica el telèfon. Tenir una mica més de curiositat amb aquesta maquinota que tenim tots a les butxaques.
És una feinada, això, eh?
Sí, bé, però si tens una mica de ganes en que el mòbil et vagi bé, que és una cosa que fem servir tots cada dia, crec que és interessant. A més, no només per el rendiment del dispositiu, sinó també per la pròpia seguretat. Hem de ser una mica conscients de què està fent cada aplicació, a quines parts del mòbil accedeix i què està fent. O sigui que invertir una mica de temps en un dispositiu que farem servir cada dia, si ja ho fem amb el cotxe, que també li donem els nostres quilòmetres, doncs el mòbil també s'havia de dedicar l'estona, sí.
A veure, segur que coneixent els teus amics algun dia et deuen dir allò de escolta, mira't el mòbil i arregla mal perquè és que no hi ha manera que funcioni. I hauràs
amics,
vist exemples, familiar... hauràs vist exemples de tot tipus, no? Posa'm-vos algun per fer-nos una idea.
Bueno, bàsicament el gran problema que té tothom és l'espai a la memòria, no? Que de seguida aquests telèfons, sobretot de gamma baixa, gamma mitja de fa uns anys dels Android, es quedaven sense capacitat de memòria molt ràpid. I això és perquè de memòria interna doncs, tenen a vegades 6 gigas, 8 gigas, i amb això no vas enlloc. Aleshores, el que m'he trobat sobretot són problemes de gent que no es pot ni instal·lar aquestes aplicacions que et deien, ni CCleaner, ni CMCleaner, ni res, perquè no hi ha espai directament. I aquí és el que s'ha de fer normalment, o el que els hi faig, el primer que els hi faig és anar a mirar l'apartat d'emmagatzematge del telèfon i veure qui és el que està ocupant aquesta memòria, si són aplicacions si són imatges, vídeos, si és qualsevol memòria temporal que et puguis desfer, i aleshores començar a borrar. És el primer que faig sempre amb els mòbils. Però a part d'això, problemes com el que et trobaves amb navegadors gastats i coses així a l'ordinador, aquests toolbars per tot arreu, això no m'ho trobo tan sovint en els mòbils, per sort.
Ah, caram. Bé, ja sabeu que podeu seguir en Antoni Noguera a través del seu canal de YouTube, Tech Homie. Ara parlaves de la memòria amb gigas dels ordinadors, 6, 8 gigas. L'òptim perquè el mòbil funcioni amb una certa agilitat, quan seria?
Si parlem de memòria RAM, últimament amb 2 gigas hi ha telèfons que funcionen molt i molt bé, i això ja depèn del sistema operatiu. Per exemple, els iPhone estan molt ben optimitzats de hardware i totes les peces que tenen estan pensades perquè funcionin amb el sistema operatiu que tenen. Per tant, amb 2 gigas sempre han anat sobrats. Però ara la tendència del mercat és que vagin pujant. Jo ara mateix, per exemple, si comprés un telèfon Android, em quedaria amb els 4 gigas mínim, perquè estan sortint ja alguns amb 6 gigas de memòria RAM. I amb 4 és que... Vull dir, als anys 90 ningú tenia un ordinador tan potent com el que tenim en un mòbil que té 4 gigas. Vull dir, ja en tenim més que de sobres. I després un bon processador, perquè no tot és la memòria RAM. Vull dir, també necessitem que el processador sigui, per exemple, un Snapdragon 800 cap amunt, o que siguin els models així últims d'iPhone en el cas dels d'Apple.
Parlant també d'altres aplicacions i programes, per exemple, l'Spotify, ens xucla molt d'espai?
Spotify depèn una mica de si tens compte premium o no, perquè el compte premium et permet descarregar arxius de forma offline. Per tant, tu estàs a casa, tens el wifi i dius, em descarregaré aquest disc que me'l vull sentir durant el dia, doncs clar, això són uns quants megas que et descarregues. Després pots decidir la qualitat d'aquest àudio, com més qualitat, més t'ocuparà, però en principi Spotify t'ocupa el que ocupa la instal·lació i la majoria de dades les va descarregant en directe, en streaming, si no t'ho has descarregat abans. Per tant, són arxius temporals, no et sabria dir exactament quan ocupa Spotify, però el problema no seria l'aplicació en si, sinó quanta música t'has arribat a descarregar o no, i ja. A la versió gratuïta de Spotify, per exemple, no et pots descarregar cap arxiu ni cap àlbum.
Mm-hmm. Hi ha alguna aplicació a evitar?
A evitar? Totes aquelles que tinguin poques instal·lacions a la tenda d'aplicacions. És que amb això hem de ser molt curosos, perquè quan busquem una aplicació, per exemple, una de retoc fotogràfic, doncs hem d'investigar bé què és el que ens ofereix la tenda d'aplicacions. Veure el que et deia, número d'instal·lacions. Si aquella aplicació té menys de 10.000, per exemple, instal·lacions, potser no m'hi fiaria encara, perquè necessites que la validi i que la provi més gent fins que realment puguis fiar-te'n. Ara bé, si és una aplicació que no t'ha de tocar gaires permisos, perquè aquesta és una altra, un cop te l'has instal·lat, qualsevol aplicació, has de mirar exactament què t'està demanant de permisos a dins del mòbil. Per exemple, una aplicació de càmera, és normal que et demani permisos per accedir a la teva càmera web per poder fer les fotografies i després editar-les, però si et descarregues un navegador i et demana accés a la càmera, de bones a primeres, ens n'hauríem de malfiar. O sigui, no et sabria dir una aplicació en concret, però sí que hem d'anar mirant comentaris, número d'instal·lacions, la reputació del desenvolupador que ha fet l'aplicació. Hi ha bastants factors que ens poden advertir d'una aplicació que val la pena no provar-la al teu mòbil.
Abans apuntaves això de que a vegades et trobes els mòbils saturats d'imatges, de vídeos, de tot, sí. Això. De fet, hauríem de començar a prendre consciència que el mòbil no és un disc dur, no?
Aquesta és una, sí, perquè si no estem tot el dia ocupant... Bueno, és que és molt fàcil fer una foto amb el mòbil i al final acabem acumulant gigas i gigas. Però aquí sí que tinc una aplicació molt interessant i que ha solucionat aquest problema, jo crec. No és la primera que ho ha fet, però es diu Google Photos. És l'aplicació de Google que va treure ara fa un parell o 3 d'anys i que és una meravella precisament per això, perquè si tu vols deixar d'ocupar espai amb fotografies i vídeos, el que et planteja Google Photos és jo et dono tot l'espai del món als meus servidors, tu puges les teves fotos i vídeos i te les guardarem per sempre de forma gratuïta i tu pots borrar-les del teu dispositiu. Quan les vulguis tornar a veure, et connectes i les descarregues, les que facin falta.
Caram, això és fantàstic, però el senyor Google, què n'obtindrà a canvi?
Aquesta és la contrapartida. No està molt clar. Google el que sempre ha dit és que aquestes fotografies o vídeos són nostres, o són de la persona que les hagi fet, que les protegeix, que les guarda al seu servidor i que mai farà publicitat ni utilitzarà aquestes imatges per res més que no sigui perquè tu les puguis utilitzar. Però Google últimament està en un tema que és molt interessant, que és la intel·ligència artificial. I tot i que encara no és molt públic, jo el que crec és que amb aquestes fotos el que està fent és entrenar intel·ligències artificials. Perquè Google Fotos també té una cosa, que és que quan tu vols buscar una d'aquestes fotos que has pujat al seu servidor i ja t'has borrat del mòbil, per exemple, pots posar gos a la cerca i sense que tu li hagis dit mai a Google Fotos que hi ha fotos on apareix el teu gos, la sabrà trobar, perquè està reconeixent objectes, està reconeixent animals, està reconeixent tot el que apareix a les fotos. Pots escriure color blau i et trobarà totes les fotos de color blau que tinguis a Google Fotos.
Caram.
I crec que és això el que no obté, sobretot dades amb les que pot entrenar una intel·ligència artificial, que és l'autèntic negoci dels pròxims anys.
La intel·ligència artificial, bé, jo crec que m'apassiona i m'encurioseix tant com por em fa.
Sí, bueno, té els seus perills. De fet, mira, fa poc li preguntaven en el gran jefe de Google, el Sundar Pichai, i li preguntaven exactament què pensava de la intel·ligència artificial, i deia que era una revolució tan gran com la del foc i que pot ser tan perillosa o tan beneficiosa com és el mateix foc.
Caram, bé, d'intel·ligència artificial també podríem seguir parlant amb Antoni Noguera com de tants altres temes que ell controla i divulga també. Ja sabeu que el podeu seguir a través del YouTube en el seu canal Tech Homie. Antoni Noguera, gràcies.
De res, adeu-siau.